Memòries d'un periodista oblidat. Un podcast de la Universitat de València creat per Carla Alvarado, Olga Sanz, Juncal Concejo, José Gracia i María Valero.
El periodisme està lligat a la història i el segle XIX, amb el que la història d'aquesta època conlleva, va ser el període més oscur i complicat per als periodistes. Enfrontar-se a la censura d'una dictadura i amagar la seva ideologia són a soles algunes de les coses a les que van tenir que enfrontar-se periodistes com José Borbela. Els periodistes contemporanis a la guerra, amb idees contràries al règim, van tindre que recórrer a l'exili per sobreviure i moltes vegades la seva trajectòria queda soterrada en l'oblit. Estàs escoltant Memòries d'un periodista oblidat. Soc María Valero, estudiant de periodisme de la Universitat de València i espero que m'acompanyis a conèixer el recorregut de la meva professió a través de periodistes històrics. Avui explorem la vida de José Borbela. José Borbela va néixer en 1905 a Alcalá de Xivert, un poble del Baix Maestrat a Castelló. Fill d'una família acomodada, va rebre una bona educació. Va estudiar comerç a Castelló de la Plana i va acabar traslladant-se a Madrid per exercir de professor a l'Escola de Comerç, encara que més tard va ser encarregat d'un curs d'història de gravat artístic en l'Escola d'Arts i Oficis. Borbela era un apassionat de l'art i així és com va començar la seva carrera periodística.
Bueno, Borbela també tenia la doble faceta aquesta, que era una persona molt entesa en art, que coneixia molt bé el tema, havia estudiat també art i per tant, en sabia molt de crítica d'art. Fa un periodisme molt americà, a veure si m'explico, ja no sé si això és molt acadèmic dir molt americà, definir-ho com molt americà, però podríem dir que és un periodista que té molt de nervi narratiu. Es considera que és un dels periodistes que inaugura lo que se coneix una miqueta con lo que seria la narrativa, anem a dir, de l'exili, no? Ell va fer un llibre que titulà L'angústia de vivir, Memòries d'un emigrado republicano espanyol, que es va publicar en l'any 77 per la editorial Revista Occidente.
Als inicis de la seva carrera va començar com a crític d'art per a mitjans madrilenys com Estampa, La Gaceta de Bellas Artes de Madrid o Ahora. També a mitjans valencians com La Ciutat del Miguelete o València Atracción. Però, com a part d'una generació de periodistes valencians que van exercir la professió entre els anys 20 i 30, va trobar-se amb la Guerra Civil i el règim franquista. En una època on l'art espanyol es trobava baix el control del règim i sols hi havia una ideologia vàlida, el periodisme estava en perill. Censurar-se i publicar o l'exili. No hi havia moltes més opcions.
Quan oblidem el passat i oblidem el episodi de la Guerra Civil, oblidem també els protagonistes, els que van ser protagonistes d'aquell moment històric, no? I ens oblidem també de que l'Espanya dels anys 30, tenia premsa, tenia periodistes, tenia escriptors, hi havia tot un món, no? Anem a dir, un món de personatges, no? D'importants en les seves proves tècniques i tal, que després se dispersa en l'exili, o mor en les presons o en els paredons d'afusellament.
Quan finalitza la guerra i es confirma la victòria del bàndol franquista, tots aquells que tenien una ideologia distinta estaven en perill i van buscar diferents vies per eixir del país o amagar-se.
Borbela li agafa el tall de Barcelona i per tant no pot tenir una altra alternativa que intentar pegar a fugir cap al nord. De la mateixa manera que els que estaven al sud, en este cas a València, pues, van intentar pegar a fugir via Port d'Alacant a través d'alguns vaixells que els dueren en les condicions més infrahumanes possibles o bé al nord d'Àfrica o bé a Mèxic. No?
Així, José Borbela va ser un dels periodistes que es va veure obligat a l'exili. El seu primer destí, França, on el panorama social i polític no estava travessant una situació fàcil. Cal destacar que Europa estava a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial.
Un país invaït per les tropes alemanyes, un país que està intentant organitzar la seva resistència, dividit entre un govern col·laboracionista i un altre que està, com dic, organitzant aquesta resistència, i pel que fa a Espanya, pues, la presència de refugiats que inicialment han estat empresonats en camps de concentració al sud del país i que una part pues, ara estan sent l'avantguarda d'aquesta resistència que s'està organitzant.
Una vegada fora d'Espanya i en la tensió política i social que travessava Europa en aquella època, l'únic objectiu dels exiliats era sobreviure. L'elecció de bàndol dels espanyols que havien fugit ja estava feta des del dia que van eixir del país.
Burbela aconsegueix, d'alguna manera camuflar-se o amagar-se a la població civil francesa durant el període de la guerra, i ell assegura que ell va formar part de lo que es coneixia com la resistència, que també és un fenomen molt complex. La resistència, el paper que ell s'atribueix és el de pràcticament de propagandista contra el règim alemany, és a dir, que també estava penat a la pena de mort o a la deportació, i ell diu que bàsicament fa això.
França considerava els repatriats espanyols com enemics i es condemna a la pitjor sort, el tancament als camps de refugiats. Borbela va ser detingut a Perpinyà i el van mandar al camp de concentració de Saint-Cyprien, i més tard el traslladaren al camp d'Argels, on va viure baix condicions infrahumanes junt amb altres republicans espanyols, entre ells el seu germà Juan Borbela. La vida a l'exili va portar a José Borbela per diferents camins, d'un exili a França, a passar pels camps de concentració, a participar a la resistència i finalment arribar a Iugoslàvia.
Republicans que va passar bona part de la seva vida en el que era l'extinta Iugoslàvia. De fet, ell va arribar a ser molt amic del dictador Tito, que va ser un dels personatges més importants, sobretot després de la Segona Guerra Mundial. No? Borbela se va adaptar allà, se va adaptar a la vida a Iugoslàvia, i ja dic, va ser el primer lector en castellà de la Universitat de Belgrat, i després treballava a la ràdio i va arribar a fer una gran amistat en Josip Broz Tito, que és el dictador de Iugoslàvia.
Realment és un misteri les raons per les quals Borbela va acabar en un destí tan inusual com va ser Iugoslàvia. Tot i això, es pensa que tal vegada va poder arribar degut a que tenia relació amb alguna persona allà, potser amb el mateix president de la República Iugoslava. Per sort, va poder realitzar la seva labor periodística inclòs des d'allí. I a 1951 acaba convertint-se, baix el pseudònim Ariel, en un periodista oficial del règim iugoslau per a emissions en castellà a tota Espanya des de Ràdio Belgrat.
Borbela va anar a parar a Iugoslàvia, un país molt, molt aïllat. Jo penso que la casualitat existeix, les casualitats, i casualitats que a vegades poden canviar la vida d'una persona, saps? I pot haver sigut una absoluta casualitat que ella arribarà allà. Ja t'he dit, a la millor a través, per una amistat, per la casualitat, i més en aquests contextos tan convulsos, no?
Tots aquests canvis van tindre una clara influència al seu estil periodístic. La literatura va influenciar el seu estil i va començar a utilitzar eines pròpies de la narració per a fer periodisme. L'experiència de la guerra i l'exili van fer mella en Borbela. Els seus escrits van donar un gir i va començar a escriure com el que avui es coneix com a literatura de l'exili. Els seus inicis van destacar per la seva etapa com a crític d'art per el gran coneixement que tenia del tema. Tot i això, també va fer articles, columnes d'opinió i fins i tot cròniques i reportatges, on es mostrava el seu estil i el seu nervi com a periodista. Cal recordar que l'objectiu de la professió ha canviat al llarg dels anys.
Era un treball absolutament diferent del d'avui en dia, un periodista absolutament compromès amb la realitat, que no diferencia entre el que és la informació i l'opinió, i que per tant és un periodisme polític, propagandístic, absolutament d'ideal, no? no n'hi ha alternativa, perquè la premsa en aquests moments o està en mans d'uns que estan defensant un bàndol o estan en mans d'un altre, no?
L'últim treball que es coneix del periodista és una autobiografia titulada L'angústia de vivir. Aquesta relata l'experiència d'emigrar en un context històric tan complex com va ser la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. A més, ens aporta el seu judici sobre la guerra.
La confiança republicana costó 1 milió de muertos. Culpables, responsables, todos. Porque todos habían vivido en la euforia de la república. Nadie, porque todos se habían confabulado contra ella.
Aquesta obra, que va enviar des de Iugoslàvia, va evidenciar la faceta més literària de la seva trajectòria.
No, jo crec que ja l'escriu en l'any 77, és un llibre ben escrit, és un llibre que està molt ben escrit, i molt intens, i ja t'he dit que en algunes vegades, no?, molt líric, no?, amb un lirisme, amb una factura molt lírica.
Es sap que Borbela va ser un gran entrevistador que va arribar a entrevistar a moltíssima gent important de la seva època. I era un periodista que escrivia molt bé, però encara hi ha molts misteris per resoldre de la vida del periodista. José Borbela va aconseguir tornar a Espanya, però no va ser fins als anys 70 que va tindre l'oportunitat de regressar al país del que va tenir que fugir feia dècades.
Borbela sí que va tindre com a mínim la sort, entre cometes, perquè crec que mor, si no, no ho sé, ara no recordarà bé, crec que en l'article s'ha explicat, però en qualsevol cas ell sí que venia als estius, quan va poder fer-ho, els estius es passava al treball d'hivern. Com a mínim tenia aquest contacte, no? Però la vida i tot ja se la guanyava a Iugoslàvia.
Tot i que en ocasions regressava a Espanya, encara continuava vivint a Rijeka, des d'on va començar a enviar els seus escrits a El Socialista. Cap al final de la seva vida, Borbela va decidir regressar a Espanya i s'hi va instal·lar a Madrid. I poc més tard, va tornar al Calatxivet, el poble que li va veure néixer, créixer i finalment morir. En 1979, José Borbela va faltar a causa d'una bronquitis que no va poder superar. Ahí acaba la vida d'un periodista d'exili. Un periodista que va recórrer el món amb els seus escrits i les seues històries de vida.
Memòries d'un periodista oblidat. Un podcast de la Universitat de València creat per Carla Alvarado, Olga Sanz, Juncal Concejo, José Gracia i Maria Valero.